Ens fa molta il·lusió tornar a saludar al Via Lliure el doctor Salvador Massip, que ja sabeu que el tenim amb nosaltres a distància, però el tenim amb nosaltres un cop cada 15 dies. Ell és metge, científic i escriptor. Doctor Salvador Massip, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Doncs molt bé, contents de tornar-te a saludar, de tornar a parlar de ciència, de notícies interessants que, a veure, les persones més interessades per la matèria potser ja hauran llegit en alguna revista especialitzada, però molts, estic segura que dels temes que abordarem avui els desconeixien totalment.
Espero que us he portat aquesta setmana un parell de temes que em sembla que són bastant divertits.
Home,
interessants.
El primer per començar és fort. Espera, que recordo una miqueta la teva trajectòria als nostres oients. Recordeu que el Salvador va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i que actualment dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. El seu últim llibre és Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por. Ara de seguida entrarem en matèria amb aquests temes interessants que ens portes avui, però abans Salvador volia fer res, un petit apunt sobre una notícia que hem comentat avui a primera hora del programa, és aquest medicament que es presenta avui a l'Estat espanyol i que permetrà a les pacients amb càncer de mama avançat viure un any més sense quimioteràpia. La pregunta és, fins a quin punt aquest és un avanç important? Tu que domines el tema.
Ho és un fàrmac nou, que és un d'aquests fàrmacs, les teràpies aquestes dirigides, que va dirigida específicament contra una d'aquestes proteïnes que no funciona, i el càncer de mama hem vist avenços molt importants els últims 5-10 anys. De fet, la supervivència avui en dia està ja tocant el 80%, però encara ens queda aquests càncers avançats que encara no podem tractar, i crec que sí que aquest fàrmac, els resultats que ha donat els estudis clínics són molt bons, i és una gran notícia que estigui ja disponible dels pacients al nostre país.
Vinga, doncs ara sí, el tema del dia. Salvador.
Atenció.
Els homes que tenen els testicles petits, atenció a casa, penseu si els teniu grans o petits, encara no he dit com acaba la frase, eh? Són millors pares.
Sí,
testicles
sí.
Petits, igual millors pares.
Ja m'imagino totes les dones que estan escoltant el programa aquesta nit amb la cinta mètrica anant a medir els testicles de les seves parelles per veure si seran bons pares o no. A veure, només amb el titular això sona una mica com una collonada, no?
Mai millor dit, Salvador.
Però siguem seriosos, perquè veureu que és un tema molt interessant i ens diu bastant sobre el comportament humà, que veureu que és el tema que té més veritat del que pugui semblar a primera vista.
A veure, explica'm
la història aquesta. Això és ha aparegut un article publicat a la revista PNAS, que és una revista de molt prestigi, que són uns científics de la Universitat d'Atlanta, de la Universitat d'Emory, que en la conclusió, com dèiem, han deduït que els pares que tenen els testicles més petits estan més implicats en tenir cura dels seus fills i també responen a més quan els ensenyen fotos dels seus fills. Us explico com han fet l'experiment. Això, l'experiment és senzill. Van agafar 70 pares de nens d'entre 1 i 2 anys, o sigui, pares que han sigut recentment pares.
Sí.
I els van fer una ressonància magnètica del cervell i dels testicles a la vegada. Llavors, durant la ressonància, el que feien és que els ensenyaven fotos dels seus fills i anaven mesurant com canviava l'activitat cerebral en funció d'això. Després, complementari amb això, van fer omplir un qüestionari als pares i sobretot a les mares, que és el més important en aquest cas, per saber quina implicació tenien els pares en la vida dels seus fills, fins a quin punt s'involucraven. No? I és que és on van veure la conclusió. Van veure que els pares, que per ressonància tenien uns testicles més petits, en els qüestionaris eren els que estaven més implicats en tenir cura, en participar en l'educació dels seus fills. I el que veien, a més a més, que es relacionava molt bé, era que quan els ensenyaven les fotos dels seus fills, aquests pares amb els testicles més petits, tenien una resposta cerebral més gran, o sigui, es veien més en neurones activades, com si la foto activés més una resposta més gran al cervell d'aquestes persones.
I això per què és? A veure.
Aquí com ho lliguem tot això, perquè és difícil, no? A veure, el que es creu això és que de fet és una observació que va en paral·lel al que veiem en el regne animal normalment. Sabem ja que els primats, mascles, normalment les espècies que el mascle s'esforça més en aparellar-se són també els que inverteixen menys temps en cuidar de les seves cries. L'exemple és els ximpanzés, per exemple. Els ximpanzés són uns mascles molt promiscus, o sigui, es passen l'estona intentant fecundar femelles i després passen molt dels seus fills. Llavors, en aquesta espècie, els ximpanzés tenen els testicles proporcionalment molt grossos i això, no s'ocupen dels fills. En canvi, els goril·les, que també uns altres primats, que és just el contrari, tenen els testicles petits i protegeixen les seves cries més i no inverteixen tant de temps a anar buscant parella per aquests mons de Déu.
Aleshores, a veure, un moment, un home promiscu... Clar, jo m'imagino
ja ara... Conclusions,
o sigui, model ximpanzé i model goril·la, no? Ens ho podem imaginar també amb homes. Homes que només pensen en...
A fecundar femelles.
A fecundar femelles i d'altres que ho porten amb més tranquil·litat. Els que no busquen tanta femella, diríem que... després es preocupa més pels fills.
Mm-hmm. Això sembla que és per on va la història. El que diu aquest estudi és que el que veiem amb els ximpanzés i amb els goril·les, en els humans ho tenim barrejat, no? Hi ha, com tu dius, humans de diferents tipus. Hi ha homes, mascles, que tendeixen més a invertir esforços i energia en fecundar, i altres que inverteixen més temps en cuidar-se de les criatures.
I què vol dir testicles? O sigui, perquè, clar, a veure, què vol dir un testicle petit?
Val,
quina és la mida? Gran i la petita.
Si vols que et digui, és que, de fet, això és una cosa que normalment no es mesura. Quan parlem de mides, es parlen d'altres coses, les mides, que són importants.
Per això t'ho dic, que clar, jo em quedo amb aquest detall i dic, jo no, ara no sé si, o sigui, a veure, hauria de veure molts per poder comparar, de dir, doncs aquest els té molt grans i aquest molt petits.
Podries demanar als oients que ens enviïn fotos dels seus testicles per veure quines mides.
Escolta, no, això no demanaré.
Participació de l'audiència.
Només ens faltava això, a veure.
No, a veure, tornem seriosament. Els testicles són la fàbrica de la testosterona, és on fabriquem l'hormona masculina. I això està molt relacionat perquè ja s'ha vist, de fet ja fa uns anys que se sap, que els nivells de testosterona determinen molt l'interès dels mascles pels seus fills. S'ha vist abans que els homes que tenen més testosterona, que fabriquen més testosterona, tenen precisament el contrari d'això, estan menys implicats o tenen menys interès doncs, amb les seves criatures i tenen més interès doncs, amb les famílies, òbviament. I llavors el que es creu doncs, és que els testicles més petits doncs, és els que estan fabricant menys testosterona.
A més testosterona, més agressivitat també?
També més agressivitat, efectivament.
És que aquí vas ajuntant, saps? O sigui, uh-huh. Homes molt agressius, que els agrada, el que dèiem, aparellar-se amb moltes dones...
Sí.
Xxt! Aquests, després malament, veurem
mals
com
pares,
ho faran.
Mals pares. Ah, però atenció, perquè hi ha una dada molt interessant també, que també en un estudi anterior s'havia vist que els nivells de testosterona en una persona poden variar quan tenen fills. És a dir, que quan un home és pare, es veu que
li baixen
els nivells de testosterona. Perquè clar, llavors ja no, en teoria no necessites anar fecundant i necessites
però baixa
menys.
Per sempre o només durant una època quan són petits? I
en
després
principi,
es recupera?
És una bona pregunta i molt interessant pels homes que tenen aquest problema amb la testosterona, no? En principi és una cosa que pot ser reversible i temporal, o sigui, és una cosa que va en funció doncs, això, de la implicació i de la reacció que tens al naixement dels teus fills. Ara, amb aquest estudi nou, doncs, sembla implicar doncs, que podria ser, si amb la testosterona baixa, podria ser també que variés el tamany dels testicles. No, no. De fet, com dèiem abans, ningú s'ha mirat mai els testicles de la gent amb prou deteniment com per veure si van canviant de testicles de la mida.
De mida, no? De mida. Atenció, no, a veure, que hi ha molt de tema aquí, com tu deies, eh?
Sí, no, estem fent conya, però...
Més enllà del titular, vull dir que és un tema seriós i molt interessant, eh?
Clar, fins a quin punt els nivells de les hormones determinen la nostra capacitat de ser pares, i això també és important per definir si això, ser un bon pare és una cosa que ve de naixement o és una cosa que s'aprèn, no? Si realment els nivells de testosterona es poden regular i la mida dels testicles també, que sembla que la relació és clara, també es pot regular, pot anar variant en funció dels fills que tenen, doncs llavors, en principi, tothom pot ser un bon pare, però si és una cosa que és fixa, doncs hi hauria això, en principi hi hauria persones que haurien nascut doncs, més per ser pares i altres persones que no serien tan bones.
Efectivament. Anem al top 5 de la setmana, va.
Número 5. Una nova vacuna contra la malària protegeix el 100% dels voluntaris.
Caram, quin avanç, no?
Sí, aquestes són aquestes notícies que està bé fer-ne propaganda i parlar-ne, potser l'haureu vist als diaris últimament. És un estudi inicial, s'ha fet de fet amb molt poques persones encara, és només una dotzena de voluntaris. Però és important perquè és l'estudi més prometedor que hem tingut ara fins ara amb vacuna contra la malària, i la malària és una malaltia que ja sabeu tots que és molt important, hem parlat altres vegades del programa, però és una malaltia infecciosa que es veu, és cert, a països en desenvolupament, o sigui, més que a casa nostra no en veiem tant, però el problema és que afecta entre 350 i 500 milions de persones cada any, i mata fins a 1 milió de persones a l'any, o sigui, és una malaltia amb un impacte
enorme.
Social molt important. Estem parlant de que cada 30 segons es diu normalment que mor una persona de malària. Per tant, el fet que no tinguem una vacuna fins ara és un dels problemes més importants a països com a l'Àfrica, principalment, que és on es veu més això. Per això aquests experiments s'han fet ara, s'han publicat a la revista Science fa poc, i és una vacuna nova que es diu PFSPZ, un nom molt poc comercial.
Per favor, com es pronuncia això?
És impossible de pronunciar això. Que el que és important és que és un sistema nou, que no s'havia provat abans. Normalment les vacunes de la malària s'havien fet usant peces del microbi que causa del paràsit que fa causa la malària.
Sí.
I aquesta vegada s'ha fet usant el paràsit sencer. S'ha creat la vacuna usant tot el microbi, i es veu que això, doncs, pel que és les primeres proves inicials, sembla que té una resposta molt important.
El que passa que, clar, parlàvem d'una dotzena de
sí,
persones
exacte.
On s'ha provat i ha funcionat, que està molt bé, és un gran avanç, però s'ha de veure, no?
Exacte, s'ha ara començaran les fases importants, que és la fase d'anar expandir a més quantitat de voluntaris, anar veient què passa, i això ens queden uns anys per veure què passarà.
I si funciona, o sigui, posem per cas que van provant-ho i que va funcionant, la vacuna quan la podríem tenir enllestida?
Deien que potser uns 4 o 5 anys.
4 o 5
ser
un, anys.
O sigui, que és un número bastant, o sigui, que està bé.
Està
bastant
bé,
proper,
sí,
això,
no, sí, sí. No és gaire enllà, eh?
I a més penseu que a Catalunya tenim alguns dels laboratoris més importants dedicats a la vacuna de la malària, o sigui, estem participant activament en tota aquesta mena de recerca.
Número 4. Les aparences poden importar més que la qualitat.
A veure...
Això és una cosa que em sembla que tots ho sabem,
sí,
no?
I... Sí, però ara hi ha estudis científics que ho corroboren, no?
És una corroboració científica, sí. Aquest és un cas també publicat a la revista PNAS fa uns dies, d'uns científics de la Universitat de Londres, del University College of London, que el que feien era... valorar l'aparença d'un músic. Això era un concurs de músics i era comparaven l'aparença i com actuava aquest músic amb la seva qualitat a l'hora d'interpretar una peça, no? El que van fer aquests investigadors és van posar una sèrie de vídeos de tres músics que participaven,
sí,
en aquest concurs.
Llàstima que ara hagi marxat el Ramon Mirabet, que avui ha estat el nostre convidat protagonista, perquè li hauria interessat molt aquesta notícia.
Sí, segur que sí, perquè és bastant sorprenent, la veritat.
A veure, es van posar vídeos de tres músics.
I amb uns els hi posaven el vídeo i el so, o sigui, tota l'actuació del concursant.
Sí.
A un altre només el vídeo i a uns altres només el so. Llavors demanaven als voluntaris que endevinessin qui d'aquests tres havia guanyat el concurs en funció del que estaven veient o sentint. I entre els voluntaris hi havia doncs, músics professionals i gent del carrer, o sigui, no era era una mostra ampla de persones de tot tipus.
Sí.
Llavors van veure que si es fixaven només en el so, o amb el so i el vídeo, els voluntaris encertaven qui havia guanyat el concurs només una vegada de cada tres, o sigui, una mica com a l'atzar, no? Era difícil de predir què havien escollit els jutges. Però, si se'ls ensenyava només el vídeo, és a dir, no sentien realment l'actuació, només veien com ho feia, com l'aparença que tenia,
sí,
el músic, l'encertaven més de la meitat de les vegades. O sigui, tenien només fixant-se en l'actuació física, sense el so, podien predir molt millor què votava el jurat d'aquest
concurs. Sí, per el llenguatge gestual i per l'actitud, uh-huh, dels músics, se'ls veia més amb una actitud guanyadora.
Exacte.
Més que no pas amb... Indicava més això que no pas la seva manera de cantar.
Si eren bons o no eren bons. O sigui, no tenia res a veure amb si eren bons o no eren bons. Era més l'actitud, la forma d'interpretar-ho. Per tant, és això. El que això demostra és que quan estàs fent de jurat, la gent estava valorant coses que no són realment la qualitat musical de la persona, en aquest cas, sinó com pot ser doncs, l'aspecte que té quan canta, quan toca o el que sigui.
Molt curiós, eh?
Sí.
Molt curiós. Un altre.
Número 3. S'ha trobat una proteïna que podria explicar per què perdem memòria quan ens fem grans.
A veure...
Aquesta pot ser bastant important,
sí,
això, perquè és un tema que, evidentment, tots sabem que és un dels problemes que, a mesura que ens fem gran, doncs, anem perdent capacitats mentals, i una d'elles és la memòria. Això és un científic de la Universitat de Columbia, i ho han publicat a la Science Translational Medicine, que demostren doncs, que hi ha una altra proteïna que té un nom bastant poc comercial, RBAP48.
Horrorós.
Sí. Que el que fa és que hem vist que a mesura que anem envellint, la quantitat d'aquesta proteïna en el cervell va baixant.
Sí.
I això és una zona concreta del cervell que han estudiat. Ho han mesurat a una zona que es diu el gir dentat. De fet, en parlàvem la setmana passada d'aquesta zona,
sí,
que és una zona relacionada amb la memòria. Una zona del cervell, concretament, que ja se sap de fa temps que està relacionada amb la memòria. El que passa és que el que bé creuen és que la disminució aquesta de la proteïna podia fer influir en el fet doncs, que anem perdent la capacitat de recordar. I això ho han comprovat amb ratolins, també. El que han fet és agafar un ratolí i genèticament doncs, li eliminen aquesta proteïna i generen ratolins sense aquesta RBAP48.
Sí.
El que passa doncs, és que aquests ratolins tenen problemes, ja des de joves, tenen problemes per recordar. I el que passa també és al revés. Si se'ls injecta aquesta proteïna als cervells de ratolins vells, recuperen la memòria que tenien quan eren joves.
Ah, però o sigui, perquè els records estan allà amagatzemats, però ells no hi tenen accés, diríem.
Com funciona exactament? Jo crec que no està molt clar encara. El que sí que està clar és que aquesta proteïna, com tu dius, ha de tenir alguna cosa a veure amb com accedim a la memòria, com quina capacitat tenim de recuperar.
Segur,
aquests.
Segur, perquè, clar, moltes vegades, a veure, se'ns diu que potser nosaltres ens volem recordar d'una cosa i no tenim en aquell moment l'impuls elèctric necessari com per arribar a aquell record que està amagatzemat en alguna part del cervell, però després somiant o més tard quan no li dones més voltes, et ve. Vull dir que els records els tenim. Una altra cosa és que et vinguin al cap, no?
Efectivament, la clau dels records moltes vegades és trobar el que és el que els et permet recordar-los.
Clar.
Per què són, per trobar la cosa que et relaciona.
Perdona, això és molt important. O sigui, que a veure, si s'investiga sobre això, mm-hmm, i en el futur ens podem injectar aquesta proteïna i recuperar records...
Exacte, podríem en principi allargar molt la nostra capacitat de recordar coses. Sí, sí. I també una manera de mesurar una cosa que deien els científics de l'estudi és que ens permetria mesurar coses com, per exemple, exemple, diferenciar entre coses com l'Alzheimer, que sabem també és una malaltia que afecta el cervell i una de les coses que dona és la pèrdua de la memòria, o comparar-ho doncs, amb la pèrdua de memòria normal de l'edat. L'Alzheimer estaria causat per una cosa...
Però a l'Alzheimer, Salvador, aquesta proteïna s'ha comprovat si la perden o...
No, però en principi...
Són temes diferents.
Segurament seria temes diferents, perquè l'Alzheimer el que genera és un problema d'una acumulació, un problema degeneratiu de les neurones que la pèrdua de memòria vindria segurament per una altra causa. Però no està malament ser, i mirar aquesta proteïna també si té alguna relació, clar.
Vinga, una altra notícia.
Número 2. S'ha creat un videojoc per rejuvenir la ment.
Atenció als contraris als videojocs, que hi ha molta gent que diu, videojocs no! Escolta, n'hi ha que són fantàstics.
En aquest cas concret podria estar molt bé, això. I està molt relacionat amb el que acabem d'explicar. Com, recordem un cop més, no? Doncs en teoria anem perdent capacitats de la memòria quan ens fem grans. Doncs això són uns científics de la Universitat de Califòrnia que el que ha fet és desenvolupar un videojoc que es diu NeuroRacer.
Sí.
I el que fa no és només la memòria, sinó que en principi permetria actuar en el que són els reflexos i la capacitat de fer el multitasking, no?
De
fer
més d'una cosa a la vegada. I què has de fer en aquest videojoc? De què va?
El que fan és un entorn en tres dimensions que el jugador el que fa és ha de fer dues tasques simples a la vegada, portar dues coses a la vegada. I el que passa és que amb el temps va augmentant la velocitat. No? Amb un costat té un cotxet que ha d'anar per una carretera i l'altre té un punt que l'ha de ficar dintre d'una bola. El que vam veure és que les persones d'entre 60 i 85 anys que van fer l'estudi aquest, jugant 3 cops per setmana durant un mes, van veure doncs, que eren capaços de fer aquest joc, després d'aquest entrenament, molt millor que les persones de 20 anys que no s'havien entrenat mai.
Fixa't!
És a dir, que tot això del multitasking, els iaios jugant a l'ordinador, els iaios podien fer-ho molt millor que no els joves si realment s'entrenaven. Per tant, això vol dir que el multitasking és una cosa que es pot entrenar i mantenir, inclús quan estàs a edats avançades.
Però aleshores, això, o sigui, el fet de ser més bons en aquest videojoc, això tenia una repercussió en la seva vida quotidiana? Que eren més hàbils fent algunes tasques, també, o no?
Sí, el que van fer doncs, és que van medir l'activitat cerebral i van veure que hi havia un canvi d'activació de neurones, com explicàvem abans,
sí.
També. I veien doncs, que aquestes persones, en general, tenien millores en la memòria i en la capacitat de mantenir l'atenció en el seu dia a dia, o sigui que afectava realment les seves funcions cerebrals, feia millorar i a més deien que amb aquest entrenament d'un mes podien mantenir-se aquestes millores fins a 6 mesos, és a dir, una cosa que es manté durant un temps.
Escolta, i com es pot jugar això? Vull dir, això només és una investigació, oi? On s'ha d'anar? Que ens ho enviïn, perquè bueno, potser hi ha molta gent que vol jugar, no?
I tant, no, si això funciona de veritat, qualsevol joc d'aquests que estimuli el multitasking en principi podria ser molt, una manera molt important doncs, de mantenir les capacitats mentals més enllà de certa edat, sí.
Però no està en venda, encara?
Encara no, però jo crec que veurem en breu sentirem parlar d'aquest joc.
Perfecte. Arribem al número 1.
Número 1. Hi ha una relació entre el consum de xocolata i els premis Nobel.
Dius, perdó.
Vale. I aquesta ara sí que us ho dic directament, aquesta sí que és una collonada directament, no és com la primera que hem vist, però aquesta sí que és una tonteria.
A veure.
Però també és una mica una demostració de que amb estadística pots demostrar qualsevol cosa si t'hi proposes. Però això, de fet, és un estudi que va sortir fa uns mesos, ja és antic això, que van mesurar la quantitat de xocolata que es consumeix en un país,
sí.
I quin és el número de premis Nobel que han sortit d'aquell país. I vam veure que hi havia una relació. Com més xocolata es consumia, més premis Nobel hi havia.
Ara, que ara. Menjar xocolata serveixi per guanyar un premi Nobel, això no, eh?
En principi, jo
aquesta
crec que
deducció no la podem
no,
fer.
També, no. El que han fet és llavors, que els científics han entrevistat a 23 guanyadors del Premi Nobel, o sigui, el que us deia abans era només un estudi així genèric, i han anat a preguntar als Premis Nobel aquests si menjaven o no menjaven xocolata. I han trobat que un 43% d'ells deia que menjava xocolata més de 2 cops per setmana, mentre que la població general, en un estudi a part, es va veure que només un 25% diu això.
Ah.
És a dir, que sembla que sí, que una part important dels Premis Nobel mengen més xocolata que les persones normals.
Tu menges molta xocolata?
Jo ho intento. Des que vaig llegir aquest estudi, no, m'agrada molt la xocolata, però no crec que influeixi massa amb la capacitat mental.
Tu,
això.
Per si de cas, menja més de, almenys 2 cops per setmana, per si de cas, que mai se sap. Eh?
Sí, no, i a més està bona. O sigui que no,
per
no
això t'ho dic, no és un sacrifici.
És un tractament
al
molt, molt bo.
Sí. Sí, senyor. Doncs, Salvador Massip, moltíssimes gràcies per aquesta secció i fins d'aquí a 15 dies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu. Adéu.